Radio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Estel.
Avui farem edició partida.
Sí, edició express.
Maria Broncova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, amb moltes ganes.
Et passo ja d'allò de divulgadora musical,
però ara
directora...
que ja t'ho saps, d'escena especialitzada a l'òpera.
Exacte.
Ara que ja t'ho sabies,
veus?
Has vist? Ho has dit tu.
És no, que volia anar ràpid.
Va, no sabia com fer-ho.
De què parlem avui, va?
Doncs va, és un tema que vam encetar quan vam fer aquell repàs a través de la història de l'òpera i que vaig prometre que parlaria perquè, si més no, curiós, genera molta curiositat. És un dels temes més peculiars del món de la lírica i sí, avui, senyores i senyors, parlem dels castrati.
He de dir que és un tema que a mi m'apassiona.
Ho sé, és que és molt curiós. És una
molt.
Sí, és que és molt curiós.
Molt, 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 molt.
És
I algun dia
curiós.
Voldria que m'expliquessin un castrati, si aconsegueixo parlar-ne amunt, com per exemple Filip Jaroski, que és per mi el millor castrati que hi ha.
No són castrati,
que,
aquí està el tema. Aquí.
Contratenor, el millor contratenor que hi ha al món.
Són exacte.
Però m'agradaria que m'expliqués molt com ho fa tot plegat, perquè és que, clar...
No, és una tècnica tremenda.
Brutal. Filip Jaroski, a més, que, com saps, Maria, canta així... Sí. És el que estem escoltant, eh?
Sí, senyor.
El que estem escoltant és Filip Jaroski, però tu, si li fas una entrevista...
El tio parla així.
Correcte.
Té un vozarrón.
Té un vozarrón.
Molt bèstia.
Sí, 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 no, és una meravella.
I aconsegueix això que estem escoltant, que és meravellós.
Correcte. El que passa que avui no parlarem dels contemporanis, sinó dels que generen més
dels
curiositat.
Antiguets, eh?
De los antiguitos, de los que... A ver qué les passa a estas persòniques.
Doncs va.
Vinga, va, som-hi. Mira, l'autèntic origen dels castrats es remunta a l'Erta, que és tot tiene tele, al segle IV, a Constantinople, que és la part oriental de l'imperi romà. I, però allò eren coses que feien. Perquè l'autèntic apogeu i furor del tema es produeix a partir del segle XVI i durarà alerta a prop de 300 anys.
Déu-n'hi-do.
O sigui, va
això
estar...
és una moda.
Això és una
tonteries.
Correcte, correcte. De moda passajera, poco.
Ara.
Tres siglos. Hola, què tal?
Clar.
Sí. Què passa? Doncs mira, que tot prové d'una carta als Corintis, segons Sant Pau, que diu el següent. Com a totes les esglésies dels sants, que les dones callin a les assemblees. No els és permès de parlar-hi. D'acord? Què passa? Doncs que aquestes paraules provoquen que l'any 1588 el papa Sixto V prohibeix que les dones cantin dins de l'església.
Clar.
Claro, fuera. Pues no hablan las mujeres, pero tampoco cantan. Fuera, out, nos las cargamos.
Ai.
Quin va ser el problema? Doncs que la música no estava feta només per cantants de registres greus. Clar, i passava que només els nens arribaven als registres aguts necessaris per interpretar els cants.
Blanques, que dèiem.
Ah, exacte. Però què passava amb aquests nens? Doncs que creixien de seguida, els hi canviava la veu i tot era un engorro.
Clar.
I vam dir, solució. Calla, mira, es crea la capella pontifícia del papa Juli II que va autoritzar la castració per tal de mantenir cantants homes amb el que s'anomenava, com tu bé has dit, veus blanques. O dit d'una altra manera, volien veus agudes permanents. Això de nens canviant de veu, no. Ets,
fatal,
no.
Eh?
Què
no
vol dir?
Arribar als 15 anyets i fer...
No. Exacte, no.
Fatal.
Clar, per ells va ser una cosa que és un engorro. Això de cada 5 anys nens nous, fora.
Val.
Cantar les dones, fora. Mira, castrem gent. És una gran solució.
Clar.
I així ho van fer.
Mira,
així ho van
la solució va passar per la tisora.
Pues sí, sí. Que havien tot, ¿verdad?
Ja ho tindríem.
Sí, ja ho tindríem. Però pues, que així va ser. Terrible, però cert. Així de dramàtic. Vinga, va. Us explico una miqueta d'on prové això de la castració i de les veus, perquè és ben curiós. El que succeeix és que la carència de testosterona durant la pubertat afecta el desenvolupament de les cordes vocals. Però no, alerta, que aquí està la clau important, no el creixement normal del tòrax i de la capacitat pulmonar.
Fixa't.
Clar, aleshores, què passa? Amb aquest procediment buscaven una veu superaguda i delicada, com era la femenina o la infantil, però combinada amb la capacitat toràcica i pulmonar d'un adult.
Clar, ho volien tot.
Clar, i què tenen? Tot. Resultat, veu increïble, com aquesta que estem escoltant. Eren veus brutals, i com eren tan increïbles, tan potents, tan delicades, tan tot, van saltar de l'església als escenaris. Clar, l'òpera va dir, què és esta fantasia? Jo quiero pa mi, quiero tres, ahora mismo.
Sí, sí, sí.
I amb tota la raó del món. Així que era una cosa brutal i era la combinació perfecta entre delicadesa, potència, maduresa i força. Vale? Així que què va passar? Que el públic va començar a embogir, absolutament, com aquest que aplaudeix aquí. Embogien amb aquest tipus de veu i els castratis es van convertir en autèntiques superestrelles. Que si, vamos, Rosalía, és una cosa...
Rockstars, eh?
Però top, top. Era una cosa brutal. Així que també hem de tenir en compte que estem durant el període barroc. Què passa en aquest període? Que ja ho havíem parlat. La rimbombància, les floritures, la sobreornamentació, eren lo más. Així que imagina't, homes, amb veus de nen, amb la força d'un adult i que a sobre amb tots aquests gorgoritos del cagar-se, doncs van provocar, mira, més eufòria que qualsevol grup de K-pop en les adolescents. És que no m'estranya que fossin superestrelles. És la bomba, això. És la bomba.
M'encanta, m'encanta. Sí. Ja reconeixo que el que es feia era una autèntica barbaritat.
Ho és.
Però, clar.
Bueno, però aquest senyor té els testicles a lloc, eh?
Sí, sí, no.
Vull dir
que
no,
sí.
Que se volvieron majaretis,
sí,
que no,
sí,
que hay otras formas de llegar.
Hi ha altres maneres.
No cal, no
ja
caldria.
Ja les explicarem, ja.
No caldria. Bueno, què passa? La qüestió és que es va convertir en moda, en una autèntica tendència. Mm-hmm. I moltes famílies van creure de cop i volta... No van creure, van veure mm-hmm. l'oportunitat de sortir de pobres castrant els seus fills.
Ai, mare de Déu, que es va posar en moda això.
Sí. Sí, 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 sí. O sigui, de fet, era superpopular que directament les famílies nombroses cedien un fill per la castració a veure si tenien sort.
Ai.
Directament. Bueno, si hay suerte, hay suerte. Mira, tenemos seis, pon uno, que lo castren.
Fixa't.
I, oh, brutal. Mira que durant 3 segles es van de fer més de 100.000 castracions.
No ho puc creure.
Sí, sí, i com us podeu imaginar, els pares no tenien cap garantia de que un cop castrats aquests nens tinguessin bona veu o poguessin dedicar-se al cant.
Igual eren excel·lents matemàtics.
Absolutament, és que no et garantia res, era un vam a provar...
Un matemàtic castrat.
Sí, quítale los huevos a ver qué pasa, Pepe, que igual hay suerte. Sí, sí, terrible. 100.000, és una barbaritat, sí. És una barbaritat. I, a més, què passava? Que, de fet, d'aquests 100.000 castrats, alerta, tan sols un 10% van arribar a dedicar-se a cantar.
Ai.
I d'aquest 10%, només un 1% es van fer famosos.
No ho puc creure.
És que és molt fort. Això ens deixa amb aproximadament 1.000 castratis en tots aquests 300 anys famosos. Ni un més. És una ínfima part de tots aquells que ho havien fet eren admirats, perquè la resta, amb sort, acabaven a l'església, perquè sobre, atenció, un cop fet, si no tenien èxit... Passaven uns estigmes.
Clar,
per ells.
Tu diràs.
Però bèstia, vull dir que tenien prohibit casar-se legalment. No podien contraure matrimoni. O sigui que, si no cantava, aquesta gent acabaven o de sacerdots o monjos o a corals en petites parròquies, i això si tenien sort.
Clar.
Perquè si tenien mala sort, es dedicaven directament a la prostitució.
Ai.
Perquè no tenien una altra.
Tot això, Maria, al final estàs cansat de mi de que ho anomeni, però saps que hi ha una meravella de pel·lícula que es diu Farinelli, l'último castrati.
Correcte.
I ho explica molt bé tot això, eh?
Super,
el fenomen dels castrati
super
ho explica
bé.
Molt bé.
És una pel·li del 94 que, si us interessa el tema, us ho recomano molt, molt fort, perquè és una passada. És una passada, és una passada. Vinga, va, anem ara con la parte morbosa. És que tiene que estar. Començarem amb la part tècnica i poquet a poquet ens anirem ficant, i els que sigueu així una mica aprensius, no escolteu gaire perquè no era un procés agradable.
Escolteu la ràdio, escolta'm, que n'aprendrem tots plegats.
Sí, d'acord, perdó, escolteu, parlem. No, bueno, va.
Va, som-hi.
No és agradable, però s'ha de saber, perquè així era. Primer, una mica d'informació bàsica sobre registres i tessitures, perquè ens entenem tots. Parlem dels registres dels homes. Els nois, abans de fer el canvi hormonal, tenen el que s'anomena, que dèiem, veu blanca, que és la del nen, la que tant s'assembla a la femenina, aquella veu blanca que dèiem, que és molt fina, molt delicada, molt aguda. Què passa? Quan ja fan el canvi, es converteixen, per ordre de tessitura, de més agut a més greu, en tenors, barítons i baixos. Com anava la cosa? La castració es feia just abans de la pubertat, amb la qual cosa, entre els 7 i els 12 anys, que atacam. Tijeretazo. I existien dos mètodes, a part de l'extirpació de huevos fuera directament. Sí. ¿Vale? El primer consistia en tallar els conductes que desembocaven en els testicles i aquests, amb el temps, s'anaven atrofiant, com que se iban secando perquè no regaven.
Val.
¿Vale? Que aquesta encara. Però és que hi havia una segona, i aquesta és molt bèstia, i és que...
Aquesta és la que surt a la pel·lícula. Aquesta que explicaràs ara és la que surt a la pel·lícula.
Posaven els testicles en llet... per estovar-los. Els posaven en remull en llet per estovar tot allò. I després els pressionaven fins deixar-los completament aplastat.
Ai,
o sigui, los cogían, los reblandecían i... No, és molt fort.
Pobre gent.
No, és molt bèstia. Nens de 7 anys. És que és molt fort. I evidentment, com per suposat, les mesures higièniques eren nul·les.
No estem parlant d'una època que no hi havia ni...
No, estem parlant del segle XVI. No, espera, que t'echo alcohol. Què alcohol?
Ni allò de... Te voy a dormir.
No. O sigui, de fet, és que eren molt pocs els nens que tenien la sort de fer-ho amb un cirurgià, perquè todo era així a lo bruto. O sigui, tant és així que durant aquella època, a Itàlia, estava tot plegat de barbaria amb el cartell de aquí castramos limpiamente.
Ai.
Però plegat, eh? O sea, oye, ¿me puede afeitar y cortarle los huevos al niño? O sea, es que es, bueno, es que es molt fort. No, es molt fort.
És bèsties. No, ara riem.
Riem, però era un autèntic malson sanitari.
No t'hagués agafat en aquella època.
No, de fet, saps? Evidentment, molts nens morien a posteriori a causa de les infeccions. O sigui, que era un procediment bèstia. Què passa? Els nens castrats que sobrevivien i tiraven endavant, no acabava aquí la cosa, sinó que eren internats en conservatoris durant 10 anys. Què feien allà? Doncs els ensenyaven a respirar amb un mètode molt particular amb el propòsit de garantir una tècnica vocal única. També els ensenyaven a fer els ornaments i coloratures, que són aquests gorgoritos que nosaltres diem, que eren tan populars durant el barroc i que eren imprescindibles.
Sí.
I per últim, a tocar algun instrument. Mira, per complementar.
Ja que hi som, no?
Ah, exacte. I un cop preparats, doncs, ja podien cantar a l'església o a l'òpera. Així que, com veieu, el procés no és te los corto y cantas como los ángeles. No. No era gens fàcil, ni molt menys ràpid, i tot i la castració, o sigui, ningú et podia garantir l'èxit. Ni castració ni formació. O sigui, podia donar-se bé o no.
Clar.
O sigui, era un poc una loteria. Perquè, a més, tot i que durant l'època hi havia moltes òperes escrites per Castrati i per grans compositors com Händel, els sous i les condicions no eren ni de lluny tan bo antes com ens podem imaginar, perquè sí, pensem en Farinelli, que era una figura famosíssima, però és que no se ganaven tan bé la vida, tampoc.
Clar.
No, perquè a més, ho hem parlat moltes vegades, les temporades d'òpera d'aleshores no duraven tant com ara.
No, eh?
En absolut. O sigui, la temporada típica d'òpera, aquí que tenim tot l'any, que tenim pràcticament 9 mesos, doncs duraven 4 mesos a lo sumo. Amb això estem dient que la majoria de cantants, amb molta sort, com a molt, podien estar cantant durant 6 mesos l'any.
Mare de Déu.
Clar, amb la resta de la seva vida, pues, ahorra, haz lo que puedas. Clar.
Això és que tenien èxit, clar.
Els que tenien èxit, els que tenien sort.
Aquell 1%,
eh? Correcte, aquell 1%. O sigui que la vida dels castrati semblava com... Ay, sí, he visto la luz, es un poco... Me voy a hacer streamer.
Clar.
Però, en fi, d'igual. Ara he pensat en streamers aplastats, d'igual. Bueno, qüestió, que s'havien de buscar molt fort la vida, a menys que fossin superestrelles com Farinelli.
Jo, Maria, que avui quan ens has dit parlarem dels castrati, jo he buscat directament Filip Jaroski, els he ensenyat els membres de l'equip, i més d'un membre d'equip m'ha dit, això és un home?
És que és increïble, és molt fort.
És increïble.
I conserva ambos testículos, por cierto.
Sí.
És que és molt important deixar-ho clar, que no hace falta, no hace falta la barbàrie.
Sí.
Vinga, va, parlem una queta d'aquestes superestrelles, perquè sí, també hi eren. I és que, com dèiem, probablement el cas més famós és el de Carlo Broschi, més conegut com el que dèiem, Farinelli. I és un cas ben particular, perquè aquí no parlem d'un nen pobre que els seus pares proven sort o un nen prodigi, no, res per l'estil. Ell va ser un noble que a partir d'un accident muntant a cavall és aquí on li van haver de fer l'operació. El cas és que el paio tenia molt i molt de talent i per sort o per desgràcia aquesta castració va donar la volta a la seva vida. Es va fer immensíssimament famós, va viatjar per tota Europa, era un dels artistes preferits de la reialesa espanyola, fins a tal punt que Felip V va considerar que l'art de Farinelli l'havia tret d'una depressió I gràcies a això el va nomenar primer ministre.
Espanya?
Espanya.
No tenia ni idea, això.
T'ho ben juro. Creia, oye, m'has sacado de la depressió con esta voz angelical.
Mira, escolta'm.
Oye, toma, primer ministre. Coses de la vida.
Farinadíssim. Deixo que se li atribueix molt aquell cant de Handel, precisament, a la Shakio Pianga. Em sembla que no el va cantar mai, diria.
Jo no tenim dades.
Diria,
eh? És que es diuen moltes coses. Jo de lo que no tengo datos no hablo.
Em sembla perfecte.
Está ahí. Lo que queráis creer está bien. Vinga, va, perquè Farinelli què va passar? Que es va convertir, el que dèiem, una super mega estrella. Era una icona, un ídol, i va amassar autèntiques fortunes. Va tenir infinitat d'amants i va viure rodejat de luxe i admiració. Però, tot i així, gràcies a la correspondència vam saber que s'ho va passar fatal.
Sí, eh?
Ell no va ser feliç en cap moment, tenia una vida com super solitària, molt melancòlica, se sentia profundament estigmatitzat per la seva condició, no va poder tenir mai família, sentia que les relacions d'amistat que tenia les tenia per interès, que ningú l'estimava de veritat, se sentia una espècie de bestiol en un món... Era Copito de Nieve, clar, saps? I no es va sentir mai feliç, i era multimilionari, amants de dojo, pasta, luxes, riqueses, així que no, sé que Strati no mola de cap manera.
Què, el Farinelli?
Bueno, el Farinelli, saps que he dit que tenia mans de dojo?
Sí.
Molta gent em pregunta, clar, aquesta gent, pobres, ja no tenien... Pues no, es van convertir en icones sexuals,
clar,
de l'època. Clar, jugaven...
No calien altres coses?
En absolut. No, és que a més, clar, tenien aquella aparença andrògina i altres qüestions que ja podeu imaginar, que hoy la llamaríem sexotàntrico, ¿vale?
Però, sí.
I mira, una anècdota molt curiosa al respecte. L'any 1766, un castrati, Justo Tenducci, es va fugar amb una nena de 15 anys de la noblesa irlandesa. Què va passar? Que el pare d'aquesta els va perseguir, els va atrapar i va ficar aquest paio a la presó.
Ai.
I aquí un pensa, bueno, la seva popularitat va caure en picat. Res més lluny de la realitat. O sigui, aquesta noia havia escrit unes cartes on deia que havia estat el millor i únic amant que havia tingut, que era una cosa terrible.
Imagina.
I aquest senyor va sortir de la presó i va... És una de les, té gairebé tantes amants com Casanova, clar, i gairebé tants contractes com Farinelli.
Una mica el Satisfyer de l'època, sí.
Absoluta. És que és molt fort, eh? És que és... Però sí.
Sí,
sí,
era així.
O sigui, fem
sí.
Risis.
No, però sí. És així.
Sí. No, i a més, hi ha una altra molt curiosa, i és que Casanova va caure en braços d'un castrati.
Sí?
Ahà!
Ho sabia, això.
Home, aquesta és molt bona. El castrati es deia Bellino, i va passar que va caure rendit als seus peus, fascinat, clar, per una part per aquesta veu, després el seu aspecte, aquella cosa andrògina, però era un home, però semblava una dona, però aquella veu, aquella força. Però aquesta anècdota té trampa, i saps per què, Joan?
Ai.
Perquè quan es va posar per feina va descobrir que aquest Bellino era realment Teresa Lanti, una dona disfressada de castrati per burlar la llei que prohibia cantar a les dones.
Patapam.
Sí. Així que echa la ley, echa la trampa.
Que bèstia.
Pues sí, molt fort.
Sí,
però
escolto
bueno,
això, que escolto sí, aquests gorgoritos
sí,
i...
És molt fort. Bueno, anem ja una mica al final d'aquests castrats, perquè després de 300 anys ja n'hi havia prou.
Mm-hmm.
I això es produeix al segle XVIII. Al fi, el papa Pius VI revoca la prohibició de Sixto, les dones tornen a cantar, els castrati comencen a passar de moda i entren en el terreny els falseistes, el que ara anomenem contratenors, és a dir, homes que poden arribar a tenir aquesta tècnica conservant la integritat dels seus cossos. Així que els últims castratis als escenaris operístics daten de la primera meitat del segle XIX, però va passar que l'Església encara els mantenien a la capella pontifícia fins l'any 1913. Què va passar? Clar, els tenien en allà, alguna cosa havien de fer. Així que quan van fer una bula que ja prohibia els castrats, van dir, no haremos como con las mujeres, que las hemos echado de pronto. No, eso no se hace. Així que els van permetre continuar cantant, però amb la condició de que havien de viure fins l'últim dia de la seva vida dins del convent del Vaticà. Així que l'últim castrati és Moreschi, que es va jubilar el 1913, marcant així el final d'aquesta pràctica tan terrible i que estem sentint ara i aquí. Això és una dada històrica brutal.
Maria Baroncova, moltíssimes gràcies. T'esperem la propera setmana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.